l'Info Vespre.
Bona tarda, és dimecres 18 d'abril del 2018, edició informativa que obrim amb l'anunci que l'Ajuntament executarà en la seva totalitat el projecte de reforma i recuperació de l'Hostal Vell per usos municipals, un edifici del qual se'n va obtenir la titularitat en una operació de permuta amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i on es preveu traslladar-hi els serveis municipals de promoció econòmica i joventut. Ens posem ara mateix, abans avancem continguts en titulars. Es podrà executar la seva totalitat, és a dir, la distribució interior i l'equipament de l'edifici, gràcies a que l'Ajuntament farà ús de part del romanent positiu de tresoreria que té dels resultats dels últims exercicis pressupostaris, en concret 573.000 euros. Amb això no caldrà encomanar-se als ajuts d'altres administracions o a la fórmula d'execució en diverses fases. Per tant, el nou centre de promoció econòmica i joventut, que també acollirà un espai de coworking, serà realitat més aviat del que es preveia. El tinent d'alcaldia Sitjà anuncia que l'Ajuntament preveu una moratòria d'un màxim de 6 anys per adaptar la ciutat als nous condicionants de l'ordenança de paisatge urbà. Encara no està aprovada definitivament, però regula els elements de l'espai públic amb la idea de projectar-ne una imatge molt més endreçada. Un projecte que va topar amb l'oposició del grup municipal d'Iniciativa, que creu que l'ordenança es queda curta i en demanava línies complementàries d'informació, assessorament i finançament perquè els particulars prenguin consciència de la importància de la millora de l'estètica urbana de Calella. Els segadors del Maresme acusen el moviment independentista de provocar conflictes entre la societat catalana i de crear una fractura social. El seu portaveu, José Casado, ha passat avui pel programa La Ciutat, on ha explicat que dins del seu moviment hi ha gent de totes les edats i perfils, entre ells ciutadans de Calella. També s'ha referit a l'estelada de Sota el Far. Ha afirmat que la van despenjar el que anomenen els Spiders, especialistes en trepar edificis i muntanyes. També sabrem com són els punts del llibre que ha editat l'Associació de Comerciants i escoltarem la conversa amb l'escriptor calellenc Joan Rebagliato aquesta tarda abans de la presentació del seu últim llibre. L'Ajuntament utilitzarà 573.000 euros del romanent en tresoreria per acabar el projecte de l'Hostal Vell. El plenari va acordar la modificació del pressupost municipal d'aquest 2018 per suplementar la contractació de crèdit i poder executar totalment el projecte per convertir l'edifici de Can Saleta en un centre d'usos municipals, especialment de promoció econòmica i de joventut. De fet, allà s'hi traslladaran els serveis municipals. L'operació s'ha pogut fer efectiva gràcies a la recent modificació de la llei estatal que fins ara impedia que els ens locals poguessin destinar el superàvit local a determinades inversions. El tinent d'alcaldia d'Hisenda, Jordi Sitjà, va exposar a la sessió plenària que el consistori calellenc mantindrà la quantitat de 900.000 euros del fons del superàvit local per si s'hagués d'afrontar qualsevol contingència futura. A moda de Guardiola i fent un exercici de prudència comptable, va afegir. Sitjà va defensar la utilització dels 573.000 euros per completar el projecte de l'Hostal Vell, ara en procés de reforma, i evitar que s'hagi d'executar en diferents fases. Això va podria restar finançament per futures inversions. La modificació del pressupost del 2018 es va aprovar amb els vots favorables dels partits del govern municipal, Esquerra Republicana i Iniciativa. La CUP es va abstenir, el regidor Jean Catà va exposar que hi ha altres demandes més urgents a la ciutat, sobretot a l'àmbit social, i va emplaçar els responsables municipals a desobeir els criteris recollits ara en la modificació d'Hisenda.
Montoro no deixa gastar diners del romanent de tresoreria a despesa social directament. Des de la CUP de Calella convidem el govern d'alguna manera a desobeir aquests dictàmens d'una llei que és absolutament injusta, d'una llei pressupostària que no respon a la realitat dels pobles i les ciutats del nostre país, i per això doncs cal buscar maneres. Entenem que desobeir pel broc gros aquesta llei doncs pot portar unes conseqüències judicials importants, però sí que som conscients també que hi ha maneres.
Actualment el romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Calella per la despesa general és de 1.573.266,99 euros. A petició d'Esquerra, el tinent d'alcaldia desitjava recordar quins seran els usos i la distribució futura de l'edifici de Can Saleta de 600 metres quadrats de superfície.
En la planta baixa hi anirà ubicat a la part del que és l'edificació l'àrea de joventut, amb un espai també doncs, comú i un pati darrere que quedarà connectat. O sigui, la part de darrere es complementa amb dos espais. Un pati que connectarà amb l'espai de joventut com a espai addicional a l'àrea aquesta, i a més una sala per unes 150 persones. I en el mateix edifici hi haurà tot el servei d'emprenedoria, promoció econòmica, comerç, i també tot el que és treball, espais de treball compartit, que els que hi entenen en diuen coworking.
L'Hostal Vell és un dels edificis inclosos en el catàleg de béns culturals i protegits i catalogats de Calella. Per això els elements estructurals s'han hagut de conservar en la seva rehabilitació. Més coses també sobre el ple municipal. L'Ajuntament preveu una moratòria de 6 anys per adequar Calella a la nova ordenança de paisatge urbà. Una regulació pendent de ratificació definitiva que s'ha redactat per millorar l'estètica urbana de Calella en allò que fa referència als equips tècnics que es pengen a les façanes, com sortides d'aire condicionats, elements publicitaris, aparells de captació solar, entre d'altres. El plenari va aprovar inicialment dilluns l'ordenança de paisatge urbà només amb els vots a favor dels partits del govern municipal, el PDeCAT i el PSC. El més crític de l'oposició va ser el regidor d'Iniciativa, Sebastián Tejada, qui va assegurar que el document final no compleix les expectatives que havia generat. Per Tejada, la regulació paisatgística abasta un àmbit més gran que l'estrictament públic. Creu necessària una ordenació de la disbauxa actual, però acompanyada de plans específics d'informació i formació, també d'ajuts tècnics i econòmics. En aquest sentit, per Iniciativa, l'ordenança es queda curta.
Donem per fet que necessitem una ordenança actualitzada que posi una mica d'ordre en la disbauxa del nostre espai públic. Pensem que el que necessitem per sobre de tot són plans de millora acompanyants que facin evolucionar positivament aquest espai públic tan degradat que tenim. I aquests plans de millora han de contemplar per força la formació i la informació ciutadana de les comunitats de veïns, de les entitats, dels comerciants, de les associacions de veïns, dels hotelers, etc. L'acompanyament i l'ajut econòmic en la millora de l'espai públic, l'assessorament tècnic qualificat i finalment, al final de tot el procés el que tindrem només és una ordenança reguladora i sancionadora.
La CUP es va abstenir en la votació. També Esquerra Republicana, que va lamentar que la regulació peca d'un excessiu tecnicisme i està faltat d'ànima. El Partit Republicà també va fer notar que alguns preceptes es solapen amb l'ordenança de convivència i participació ciutadana. En resposta a això, el tinent d'alcaldia Jordi Sitjà va precisar que l'ordenança ha de ser justament una eina de treball per als serveis tècnics municipals. Va enumerar els elements de l'espai públic sobre els quals fixa criteris de millora estètica, avançant que es contempla un termini de 6 anys per adaptar els elements que no s'ajusten en la normativa.
Dota també d'una moratòria d'un màxim de 6 anys per adequar aquesta ordenança a les diferents situacions que a dia d'avui no complirien amb els nous condicionats que s'expressen aquí. I és evident que, tal com he dit, a partir d'aquesta vivesa que tenen les coses, que caldrà fer seguiment dels possibles nous mètodes de construcció, els publicitaris, els rètols, per anar valorant en el futur la necessitat d'anar actualitzant aquesta ordenança, però que, insisteixo, resultava imprescindible d'aprovació per tindre doncs, una eina de treball per als professionals de la casa.
El manteniment de les façanes i la conservació de les finques o l'obligació de retirar els rètols dels negocis que han acabat l'activitat són alguns dels supòsits que regula aquesta ordenança, que vetllarà especialment per l'estètica urbana del nucli antic. El text està actualment en exposició pública prèvia al seu retorn al ple per fer-ne l'aprovació definitiva. Apuntarem també sobre el ple que es demana que es compensi els veïns que pateixen talls d'aigua. Va ser un veí de Calella qui va fer aquesta proposta de forma pública a la sessió ordinària del ple. Va demanar a l'alcaldessa que no es cobri la part proporcional de les hores o els dies de talls d'aigua a la part fixa del rebut. Josep Lluís Salines és el veí de Calella que va fer la següent proposta.
Demana també que quan hi ha un tall d'aigua, quan ja està aigua, nosaltres al nostre barri hem tingut l'últim de més de 12 hores, el rebut el paguem igual, o sigui, estem 12 hores sense aigua i no hi ha cap bonificació en aquest sentit. M'agradaria que el servei sí que es tenen que fer reparacions, però que es mirés aquest tema.
L'alcaldessa Montserrat Candini va declarar que traslladaria Gestaigua la seva petició.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El portaveu dels Segadors del Maresme ha acusat el moviment independentista de crear una fractura social entre la societat catalana, provocant baralles entre familiars i amics. José Casado considera que Carles Puigdemont hauria de donar la cara, però creu que el govern espanyol tampoc ha actuat correctament. Assegura sentir-se orfe políticament i subratlla la necessitat de diàleg entre el govern català i l'espanyol. Són declaracions de José Casado avui al seu pas pel programa La Ciutat.
El problema no l'hem començat, aquesta guerra no l'hem començat nosaltres. Abans de l'1 d'octubre, aquí a Catalunya, s'estava molt bé. I ara mira com estem. Barallats, amb familiars que no pensen com nosaltres, i amb amics. Sí, i tant. Sí, sí. I això abans de l'1 d'octubre no hi era. Vale? I aquesta fractura social no l'han creat nosaltres, els Segadors del Maresme ni la gent constitucionalista, no. Això ho ha creat el moviment independentista. I el senyor, que està fugat fora d'Espanya, vale? Que hauria de donar la cara, crec jo. No hauria d'estar a Alemanya, ni a Bèlgica, ni a ningun altre puesto.
El portaveu dels Segadors ha explicat que la gent trepadora del moviment, els anomenats Spiders, es van encarregar de despenjar l'estelada de sota el far.
Es van encarregar els nostres Spiders, que els diem. Sí, són la gent trepadora que tenim. Tenim gent que trepa. Trepa, són especialistes en escalada i tenim un parell o tres de persones que s'encarreguen d'això.
No.
Si ets un expert, no. I si vas protegit amb arnès i cordes i tot, tampoc. Wow. Estem preparats.
Casado ha justificat el vídeo en el que trepitjava l'estelada al crit d'això és una merda i fills de puta, assegurant que és un vídeo humorístic.
Bueno, això és un acte paradògic totalment. És humor pur i duro. O sigui, a qui no agafi aquest missatge és que és molt tancat de cervell. S'ha de veure de la manera que parla el noi que ho està dient. O sigui, s'ha de ser una miqueta, no sé, com ho he dit, molt tancat de ment, no?
Actualment els Segadors del Maresme compten amb una cinquantena de membres, entre ells persones d'aquí de Calella.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'escriptor local Joan Rebagliato ha presentat avui a Calella un port per ha presentat L'últim port, diari d'Alexandro, a la Biblioteca Municipal Can Salvador de la plaça. Abans de la seva presentació hem pogut parlar amb ell sobre el seu llibre, també sobre la situació lingüística a Catalunya. Parlem amb l'escriptor calellenc Joan Rebagliato. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara d'aquí uns minuts presentarà el seu últim llibre, L'últim port, diari d'Alexandro, guanyador del Premi Literari Viladesco 2017. Segona vegada ja que guanya aquest premi. Moltes felicitats. Com és? Quina valoració en fa d'aquest segon premi que guanya?
Bé, dir que és una mica sorprenent guanyar dues vegades el mateix premi, sobretot tenint en compte que tampoc hem publicat gaire, llavors publicar dos cops el mateix premi, doncs això és curiós. A mi, evidentment, em va fer molta il·lusió i també em va permetre anar allà anant a un territori conegut. Però sempre m'ha quedat una mica el dubte de si quan et fan repetir una cosa no és perquè potser no l'has fet prou bé i toca tornar-hi, no ho sé.
Narra la història d'un vell pirata que troba sempre el mateix paisatge, la mateixa dona, com una mena de déjà vu. Per què no es queda aquest vell pirata en aquest lloc que sempre acaba trobant? Per què sempre acaba navegant?
Suposo que això hi fa perquè quan sabem el que hem de fer ja és una mica tard i ja ens ha passat l'oportunitat i llavors esperem d'alguna manera o provoquem que torni a passar, no? Només quan el pirata ha arribat a un cert grau de maduresa és capaç d'adonar-se de què és el que vol i què és el que on li agradaria viure.
Primer embarcats, ara amb aquest L'últim port també posa el mar com a escenari. Què té el mar? Què li dona que li serveix de tant d'inspiració?
Això és una cosa curiosa perquè sempre m'havia considerat molt de terror. O sigui, he de dir que no sé com és que escric tant sobre el mar. Suposo que hi fa el fet de viure a Calella, de tenir, ja fa temps, els meus fills són de Calella, la meva dona és de Calella, i Calella és el mar. I jo quan escric pensant sempre en Calella, encara que escrigui sobre el mar de les Antilles, de fet.
Vostè treballa al Termcat actualment. Com valora la situació de la llengua catalana?
Jo en general intento ser optimista pel que fa a la meva vida personal, pel que fa a la llengua catalana i pel que fa a la política. Jo crec que hi ha alguns problemes en la llengua, és evident. però també és admirable com s'ha aconseguit incorporar-hi tanta gent vinguda de fora a la llengua catalana. Crec que això, que les enquestes de sociolingüística cada vegada reflecteixen que molta gent que no parlava el català a casa quan era petit sí que el parla amb els seus fills, crec que això és una dada esplèndida que indica que anem bé, que malgrat tot el català anirà tirant i serà fort.
Últimament s'ha parlat molt del model d'immersió lingüística catalana, es diu que és un model d'èxit, però hi ha molts nens i nenes, després molta gent gran que no escriu correctament. Creu que s'hauria de modificar alguna cosa del sistema d'educació català?
Jo no sóc un expert en ensenyament, he de dir que no m'hi he dedicat mai i per tant la meva opinió sempre és una mica de fora, el que veig a través dels meus fills o de gent coneguda, etc. Crec que la immersió és un èxit com a concepte. Permet això, fer construir realment un sol país i construir-lo a més amb la base de la llengua catalana i de la cultura catalana. Jo justament el que li retrauria una mica al model d'immersió lingüística és que sempre s'ha centrat justament en la immersió lingüística. Per mi faltaria crear realment una certa consciència de país. Jo voldria que també a les escoles es fes de manera general geografia de Catalunya, literatura de Catalunya, història de Catalunya, perquè crec que a part de la llengua hi ha molts altres trets que fan que siguem efectivament catalans. Però tot i això, que algú potser diria que és adoctrinament, no ho sé, jo la veritat és que no ho crec, crec que és normal en un país tenir una òptica del país, però tot i això crec que el model d'immersió lingüística té molt de mèrit, es pot millorar, però està molt bé.
Aspira a dedicar-se només a l'escriptura?
Si m'ho haguessis demanat fa 20 anys, potser t'hauria dit que sí. Ara sóc realista, sé que puc escriure més o menys bé, que cadascú té la seva opinió, però de vegades tampoc no és exacta la proporció que hi ha entre les obres i el ressò que tenen. De tota manera, a mi la llengua m'agrada molt també des del punt de vista gramatical, diguéssim, més de treballar-lo. Per mi és un mica un tot, la llengua i la literatura. Per tant, ja m'està bé també dedicar-me professionalment a la llengua, tot i que és cert que m'agradaria tenir més temps per escriure.
Jo com a periodista tinc un dubte, per què es van treure els accents diacrítics?
Bé, no es van treure tots, es van treure uns quants. Jo crec que en realitat, un cop superada la sorpresa, s'hi guanya molt. Per nosaltres aquest problema una mica és com la gent que quan comptàvem pessetes ens van posar l'euro, no? Que vam dir, ara tot canvia. Però en canvi les generacions que han crescut amb l'euro tiren molt més fàcil per anar per Europa. És una mica el mateix. La gent que a partir d'ara li ensenyin quines paraules, no tots s'han tret, només queda un petit grup de diacrítics. Crec que serà molt més fàcil per la gent que s'incorpora al català o pels nens aprendre que hi ha aquest petit grup d'accents diacrítics, sinó com abans que n'hi podia haver un centenar. Jo crec que s'ha simplificat i que això és bo.
No sé si coneix la vecina Rubia, un personatge de les xarxes socials que està molt posat, és molt insistent en escriure correctament, escriu molt a la RAE a través de Twitter preguntant dubtes sobre com escriure correctament. Creu que aquest tipus de persones així més influents a les xarxes socials poden provocar que els joves s'interessin més per escriure correctament?
Sí, podria ser, és una línia que s'hauria de treballar. També crec particularment pel que fa a la vecina Rubia, que té un estil que crec que no encaixaria gaire amb la nostra manera de ser. Potser necessitaríem una cosa més irònica, més de conya. Als catalans ens agrada molt fer broma i potser li falta una mica de sentit de l'humor. Però trobo que la idea està bé, sí, pot ser interessant si aconseguir realment implicar la gent jove. Sí.
En Joan Rebagliato, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I abans de la publicitat apuntarem una altra novetat respecte a Sant Jordi. Calella Centre Comercial ha editat uns punts de llibre per Sant Jordi que aquest any s'han dedicat a la celebració de la ciutat del bàsquet català. Aquests dies ja s'han començat a distribuir per les botigues associades. El president de l'Associació de Comerciants, Xavier Nogué, ha explicat per què han decidit dedicar al bàsquet la seva col·lecció de 4 punts de llibre.
El ser Calella anomenada Calella Ciutat del Bàsquet i a més afegint-hi que celebren el seu 90è aniversari, doncs, ens va semblar que podia ser molt bona opció i la idea va sorgir una mica de que fos compost de 4 punts de llibre que formen aquesta fotografia històrica.
Els fons del llibre es poden aconseguir realitzant compres a les botigues adherides a l'associació. Per completar tota la sèrie de punts, caldrà anar a diverses botigues.
Ràdio Calella. Yeah, yeah. Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores i a més de la mecànica, planxa i pintura. Un servei total del Taller Lluís Martí. Reparació i venda de vehicles, nous i ocasió. Som Taller Multimarca, carrer Indústria 123-125, Calella.
Ràdio Calella. L'ibuprofè és un dels medicaments més comuns que tota la família té a la farmaciola. L'acostumem a prendre sense prescripció mèdica perquè no és necessària per comprar-lo a les farmàcies i normalment com a mètode de xoc per frenar algunes afeccions perquè no vagi a més. Però els professionals sanitaris alerten d'un ús equivocat d'aquest o d'altres antiinflamatoris i de quins efectes secundaris pot provocar. Aquest va ser un dels temes que es van tractar durant la setmana del Vincula't, la setmana de la salut de Calella, en la qual hi va intervenir la metgessa de família del cap de Calella, la doctora Carme Pasqual. Escoltem un petit reportatge sobre l'ús de l'ibuprofè.
L'ibuprofè és un fàrmac de la família dels antiinflamatoris que, a més de reduir les inflamacions, també alleugereix el dolor i ajuda a fer baixar la febre.
És una informació bàsica que no tothom coneix o té present i això condueix a fer un ús equivocat de les pastilles, la qual cosa advertia la metgessa del cap de Calella, Carme Pasqual, en la xerrada que va fer a la cooperativa L'Amistat per la setmana del Vincula't.
Els professionals estem tenint la sensació de que hem perdut el respecte a un fàrmac, perquè és un fàrmac, que es diu ibuprofè, no només a l'ibuprofè, en realitat a tots els antiinflamatoris, però l'ibuprofè de tots els antiinflamatoris és el que més s'utilitza. I dona la sensació que, es consumeix molt ibuprofè i per patologies per les quals no estarien indicats.
Una preocupació que fins i tot va portar l'Agència Espanyola del Medicament a emetre una alerta advertint del perill que es corre quan se'n fa un consum equivocat o excessiu.
Ens va comunicar a tots els professionals que havíem d'anar en compte en la manera en qual com l'utilitzaven perquè tenia una sèrie d'efectes secundaris bastant importants per la salut. I això ve donat bàsicament per la dosi, és a dir, per la quantitat d'ibuprofen o d'antiinflamatoris que prenem i també per la durada del tractament.
Un ús equivocat tant de l'ibuprofè comú com d'altres antiinflamatoris que diríem estan en el top 10 dels que prescriuen els metges de família. Per exemple, l'espidifen granulat, també el voltaren, el neubrufen o l'aspirina de tota la vida.
L'alerta mèdica va dirigida sobretot a pacients d'edat avançada i amb d'altres patologies.
Molt de compte, quan siguem persones hipertenses, no hauríem d'utilitzar ibuprofè. Alguns medicaments, quan s'utilitzen a dosis més altes del que s'hauria d'utilitzar, doncs poden donar un risc d'infart, l'infart cardíac.
I també provocar cefalees, mals de cap o empitjorar les afeccions i les insuficiències del ronyó.
L'ibuprofè i els antiinflamatoris poden empitjorar aquest tema. I si ja tenim un ronyó que està una mica tocat, aquests antiinflamatoris el poden acabar de tocar i fer una insuficiència renal, és a dir, que el ronyó funcioni encara pitjor. Però també hi ha gent jove que per haver pres antiinflamatoris ha tingut una insuficiència renal aguda, que una insuficiència renal aguda és greu, és bastant greu, poden acabar amb diàlisi.
I en conseqüència, per tant, vigilar el consum que prenen les persones que pateixen diabetis. Per tant, la pregunta que ens hem de fer és quan hem de prendre'l i quan es considera que se'n fa un consum excessiu, per exemple, l'artritis o el dolor lumbar.
La doctora Pasqual en donava la resposta.
El mal d'esquena, utilitzem antiinflamatoris, el mal de cap, hi ha altres dolors que no són inflamatoris que de vegades també donem ibuprofeno, però potser no estaria tan indicat. El mal de queixal també seria una patologia per la qual donaríem els antiinflamatoris. Però fixeu-vos que tot això són patologies que són agudes, que duren dies, una amigdalitis potser estarem dos dies prenent antiinflamatori, però ja està, una artritis també. Potser el dolor lumbar és el que triga una mica més, però bueno, màxim hauríem d'estar fent tractament 10 dies. Tot el que s'allargui d'aquí ja no estem fent un bon ús dels antiinflamatoris.
Encadenar més de 10 dies prenent-ne no és recomanable, tampoc quan patim d'altres afeccions comunes.
La metgessa de família del Cap de Calella explicava alguns casos de mala automedicació que veuen freqüentment a la consulta.
Els pacients venen, que no es troben bé, preguntem sempre què s'han pres. Que em trobo bé, em marejo, preguntes, i què s'ha pres? Un ibuprofè, no? I tu dius, un ibuprofè, no? Però si l'ibuprofè no va pel mareig, no? No fa res l'ibuprofè pel mareig. Tinc tos. I què t'has pres? Un ibuprofeno? Home, l'ibuprofeno a la tos no li fa res. En tot cas, ens hem de prendre un xarop per la tos, però no un ibuprofè. El malestar general? Tampoc. I creieu-me que la gent s'ho pren, eh? Per les al·lèrgies? També es prenen ibuprofeno. Pels refredats? Mira, pels refredats potser estaria una mica indicat, però bàsicament està indicat el paracetamol per al refredat, eh? L'ibuprofeno, diguéssim que és matar un mosquit amb un canó.
A la xerrada sobre els antiinflamatoris també hi va intervenir la infermera Raquel Amoedo, que va donar consells pràctics a l'audiència sobre el que hem de tenir a la farmaciola de casa.
I ara la previsió meteorològica.
Metipolit us ofereix el temps.
Amb el nostre home del temps, Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui no esperem gaire variacions pel que fa a la situació meteorològica respecte a la jornada d'ahir. En conjunt continuarem parlant de temps estable i d'ambient assolellat a tota la comarca. Hi haurà alguns núvols baixos a prop de la serralada litoral, però seran núvols poc importants, amb vents que això sí, ahir van ser del Garbí durant la migdia i la tarda, avui seran bàsicament del sector est durant tot el dia. Per tant, són vents que procedeixen del mar, vents més aviat fresquets, i això afavorirà que a primera línia de la costa la temperatura sigui una mica més baixa respecte a la d'ahir, però en canvi cap a l'interior del Maresme les temperatures més o menys es mantindran sense canvis. Una situació dominada per la bonança que tindrem també de cara a demà. Altre cop amb domini del sol a tot el Maresme, vents fluixos, situació marítima tranquil·la i unes temperatures que es mantindran semblants a les d'avui.
Metipolit us ha ofert el temps.
Metipolit, higiene professional per a l'indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Metipolit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Metipolit.
Nosaltres ho deixem aquí. Abans recordem la farmàcia de guàrdia d'aquesta nit. Serà la farmàcia Noguera, al carrer Sant Jaume, número 87, a Calella, al peu de la Nacional 2. I acabem amb aquest Wake Me Up Before You Go Go, perquè tal dia com avui de l'any 1985, el grup que canta aquesta cançó, Guam, edita l'àlbum on s'inclou Make It Big a Xina. Amb ell ens despedim. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon vespre. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take you dancing tonight. I wanna hit that high. Yeah, yeah. Put the gray skies out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. Yeah, yeah. My beat's permanent and everything the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up. Wake me up before you go, go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Yeah, yeah, yeah.
dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed.